Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, les carícies perfectes. El tacte i les carícies són crucials a les nostres vides. El tipus correcte de toc pot reduir el dolor, alleugerir el nostre estrès i transmetre emocions més de pressa que les paraules. Per analitzar com influeixen el tacte i les carícies a les nostres vides, la BBC i Wellcome Collection van presentar un estudi el 2020 amb més de 40.000 persones de 112 països. És l'anàlisi més gran creada sobre el sentit del tacte i realitzada en un període de temps en el qual precisament no ens podíem tocar a causa del confinament per la pandèmia. El psicòleg Robin Dunbar va declarar en referència a aquest estudi: "Em fa l'efecte que subestimem com n'és d'important el contacte físic en la nostra interacció social. El toc humà és clau per la nostra supervivència, ho tenim al nostre ADN." Un altre estudi, aquest de les universitats d'Oxford i Liverpool, va descobrir que una carícia suau a un nadó redueix l'activitat cerebral associada a experiències doloroses. En aquest cas, els investigadors van monitorejar l'activitat cerebral de 32 nadons al mateix temps que els punxaven per treure'ls sang. A la meitat se'ls va acariciar abans amb un raspall suau. Aquest grup de nadons va mostrar un 40% menys d'activitat de dolor al seu cervell. Però, tornant a l'estudi de la BBC, un dels resultats obtinguts va ser que la carícia perfecta ha de ser lleugera, sense gaire pressió sobre la pell i a una velocitat exactament de 2,5 cm per segon. Els números són els que són i sobten quan estem parlant d'un joc d'emocions, com és el cas. Posem-hi, doncs, el colofó final de la neurocientífica Rosa Casafont, que assegura que, simplement, la carícia perfecta és la que rebem bé i amb amor. Avui, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, les carícies perfectes.
Francis Scott Fitzgerald. Podem acariciar la gent amb paraules.
Soc la doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialitzada en neurociències. Els nostres sentits són les portes d'entrada dels estímuls que arriben al nostre cervell per crear un món de sensacions que participen en la nostra experiència emocional. El sentit del tacte és, de tots ells, el que té més receptors disseminats per tot el cos. En el nounat, després del vincle establert en l'acte de l'alletament, les carícies consoliden el vincle de relació. De petits, els llaços emotius que establim ens donen seguretat. I és la carícia la que intervé en el procés. La seva participació segueix present, a més, al llarg de tota la vida. Les carícies són una experiència subjectiva que es correlaciona amb evidències objectives, amb canvis en els nostres constants fisiològiques, amb disminució de l'estrès, amb canvis saludables del nostre sistema immunitari, amb producció de neurotransmissors de la felicitat com les endorfines, que a més ens disminueixen el dolor, amb producció de dopamina, que ens ajuda a motivar-nos, i d'oxitocina, que afavoreix el vincle afectiu. Les carícies ens relaxen i creen vincles de relació amb efecte mutu entre la persona caronada i la que carona. Hi ha moltes formes de caronar, amb la mirada, amb la paraula, amb la música o a través del tacte, com hem dit. Per a mi, la carícia perfecta és la que et sap transmetre plaer i estima.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio avui ens acompanyen Mati Segura i Luana Salvador, psicòlogues, sexòlogues. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal?
A vosaltres.
Sou cadascuna a casa vostra. Fa un any aproximadament ens vèiem a l'estudi de Catalunya Ràdio presencialment i no ens hauríem imaginat. Parlàvem de multiorgasmes en un programa que ha trigat molts mesos a emetre's, perquè durant molts mesos, com saben els oients, no hi ha hagut Ofici de Viure a causa de la pandèmia i dels confinaments. Però en aquell moment, jo recordo que aquell dia em sembla que la Luana no s'acabava de trobar bé. No sé si tenies els dubtes de si tenies la grip o no en aquell
moment.
A saber
el que era.
Exacte. Bé, en aquell moment pensàvem que era potser un refredat o una grip no ho sabies ni tu. I no ens hauríem imaginat mai en aquell moment que al cap d'un any estaríem fent un programa sobre les carícies perquè hem estat mancats. Moltes persones han estat mancades de tacte, d'abraçades, de carícies.
I comencem a notar els efectes.
Com es noten aquests efectes?
A veure, som animals socials i fa molt temps que no només les carícies físiques, no? També les carícies que rebíem a nivell de mirades, a nivell de riure, de compartir, i també hi havia el tacte, no? Aquells dos petons que ens fèiem a l'entrar. I clar, és un procés que es nota mica en mica, evidentment, perquè m'estigui uns dies sense rebre carícies no em passa absolutament res, però portem ja bastants mesos i a vegades la gent no ho percep tan així, però sí que la gent està com més apàtica, menys motivada, i aquestes carícies físiques, però també socials, veiem els efectes. Per tant, jo penso que és molt important admetre que ens fa falta per a poder-nos adaptar i dir, no passa res, ja tornaran aquestes carícies, però aquest reconeixement de que això ens fa falta, jo crec que ara és molt important per adaptar-nos. És una qüestió de dir, ara hem d'estar aquí i això no ho tenim, però l'objectiu és tenir-ho.
Clar, i a més, les estadístiques, Mati, no recullen aquesta apatia, com si diguéssim. És a dir, recullen trastorns mentals, ansietat,
exacte,
depressió...
Sí. Jo el que estic observant, no sé si la Luana no està d'acord, però ho he comparat amb bastants col·legues, o sigui, tot és més. El que té ansietat en té més. El que està trist ho està més. El que tenia un problema amb algú és més. O sigui, no es veu potser, i fins i tot diuen, no és a causa del coronavirus. No, però és un factor d'estrès important, no? O sigui, no és el mateix anar a treballar que anar a treballar pensant a qui toco, a què veig, a quina mascareta em porto. Clar, hem de mantenir una atenció constant durant dies. Dia a dia, i no és un dia, no és un fet puntual que te n'adonis, és que anem més carregats, i això es nota, no sabem encara en quin percentatge, o sigui, ja no parlem com parlàvem temps enrere de persones que poden tenir un trastorn d'ansietat per tot el que han viscut, no? Parlo de persones que estan bé, no tenen cap trastorn, evidentment es troben perfectament amb la seva vida, però clar, hi ha una mancança i tot va amb més estrès. I ara farien falta algunes carícies.
Clar. Què en pensa la Luana?
Sí, estic molt d'acord amb el que diu la Mati. És com que s'ha magnificat molt aquestes emocions més d'apatia, més de tristesa. Jo veig molta necessitat, a més la gent ho comenta directament, necessito tocar, ser tocat, jo vull abraçar els meus pares o els meus avis o a qui sigui, els meus amics. Jo ja començo a veure aquesta... que la gent ho diu, ja és algo que manifesten verbalment és que no puc seguir així. De fet, hi ha gent que ja ho està fent, perquè és que és una necessitat vital de l'ésser humà, o sigui, ja pel fet de ser socials i pel fet, de tot això, o sigui, que tocar-nos ens puja el sistema immune, és que és una realitat. I ara vas amb por. Ara està el cortisol disparat, l'estrès disparat i la gent té por. Et mous i tens por, no? Si toco, com toco, què em passarà? Estàs amb l'estat aquest constant d'alerta.
I després la por del contagi als altres i el sentiment de culpabilitat que se'n deriva.
També.
Mati, vols afegir alguna cosa?
És una bomba.
Sí. No sé si, Mati, com que no em veieu fer gestos, ara hauria assenyalat la Mati i li hauria dit, sense dir-li, no? Amb la mirada, Mati, doncs, escolta'm, si vols acabar d'arrodonir aquesta opinió de la Luana...
Bueno, ja està molt arrodonida, no?
Molt bé.
Però que, clar, potser la por, clar, fa que tu no, que a la vegada no puguis rebre una carícia, no? Perquè si tens por, aquesta carícia no serà la mateixa, perquè és el component per mi bàsic del contacte, no? Alleugeria aquesta por, alleugeria el patiment, i clar, si això ja no pot ser, ja és diferent.
Diu Rosa Casafont, metgessa, que hi ha més d'una carícia perfecta, que les carícies són meravelloses. S'ha demostrat que no només potencien el sistema immunitari, sinó que també ens connecten. El tacte és un dels sentits que té més receptors i quan nosaltres toquem pot ser meravellós. Però cada ment és cada ment i una carícia suau pot ser molesta per una persona o a l'inrevés. En aquesta època en què els estímuls visuals són tan importants, sembla, no sé si esteu d'acord, que el teníem una mica abandonat, el tacte no li donàvem la mateixa importància que altres sentits. Ara el trobem molt a faltar, això és veritat, però fa un any, dos anys, tres anys, doncs socialment el sentit de la vista tenia una, i té una importància que no donem a la del tacte. Estem recuperant ara aquesta importància, Mati, amb tot el que està passant?
Clar, és que ara ens falta, a veure, no li donava importància, potser, i això vaig pensar, no? Vull dir que la importància que li donaven potser era més a nivell terapèutic, sobretot quan treballaves l'aspecte de la sexualitat. Però clar, el tacte, a veure, potser no és necessari per viure, no? Podem ser molt infeliços i seguir vivint. No, i potser no se li havia donat tanta importància, però sí que és veritat que, a veure, hi ha recerca científica sobre això recent, però també n'hi ha de molt de que té forces anys, no? Perquè tots hem estudiat doncs la teoria de l'aferrament de Bowlby, que de fet ell ho va fer veient que nens de privats de tacte, de carícies, doncs podien patir i fins i tot arribar, es pot arribar a morir fins per manca de tacte, no? El que Spitz deia l'hospitalisme. Després, ja quan parlo de carícies sempre m'agrada molt parlar dels micos de Harrow, no? Un senyor que va fer un experiment per mi molt maco, va fer en uns micos, va posar dos mares, una era de filferro, de l'ambre, i l'altra era de felpa. I, clar, quan els monitos tenien gana, anaven a prendre el biberon amb la mare de l'ambre, però quan se sentien assustats, quan necessitaven aquesta protecció, aquest escalf, s'aferraven a la mare de felpa, no? Que això contesta una mica amb el que havia pensat fins aquell moment, que els nadons s'aferraven als pares perquè necessitaven menjar. No necessiten menjar, també necessites aquest tacte, i de fet, els pares instintivament acaricien el nadó, no? Vull dir, quan li estan posant pues, una vacuna, quan no pot dormir, aquesta carícia es fa instintivament i és el que transmet amor i és el que transmet el vincle. Clar, anem creixent i això també ho necessitem. Potser varia una mica perquè quan ja aprenem a parlar, doncs també rebem aquestes carícies que l'anàlisi transaccional li diu les carícies verbals. Però el tacte sempre segueix sent molt important. Jo faig un joc que ja fa molts anys, en parella, no? De dir, sense dir res, tu has d'acariciar i li has de transmetre que estàs trist. l'altre li fas, ara transmetre-li amb la carícia que estàs enfadat, ara transmetre-li amb la carícia que tens por, ara transmetre-li que estàs content, no? I aquest exercici té una mica l'objectiu de dir què transmetro jo amb la carícia, no? Perquè, per evitar doncs, aquella carícia mecànica, no?
Clar.
Que no ens agrada. I es pot, si no ho heu provat, perquè es poden transmetre moltes coses a través d'una carícia. A tots ens ha passat alguna vegada que tenim un dia més o menys dolent, més o menys ensopit, i ve algú i ens agafa la mà i ens diu va, o ens toca la cara, o ens dona una abraçada, i sembla que, ostres, que el dia millori una mica. O sigui, sí que hi ha aquesta necessitat de vinga, de ser tocats.
Que efectivament ara estan canviant també aquests hàbits. I tu suposo que ho veus de moment,
Sí.
m'imagino, Mati, ara mateix amb grups bombolla.
En grups bombolla es veu, no? Però clar, és que què passa? Que nosaltres tenim la mostra dels que ens arriben. Sí que hi ha grups bombolla, no? Però hi ha gent que està patint directament, no? I a vegades veus o gent jove o gent més gran que no sap el que li passa, no? I fins i tot en alguns que penses el que et passa és que et falta aquest contacte social, entens? O sigui,
Clar.
és clar, i no estem parlant de persones que sí, persones que tenen la seva vida molt ben muntada, no? Que fins i tot durant el confinament van gaudir de poder-se pues, trobar en si mateixes per tenir el seu espai per llegir, el seu espai per meditar, el seu espai per pensar. Però clar, i llavors aquestes persones és que se'ls ha privat directament de tot aquest espai, de tot aquest espai de carícies.
Hi està d'acord la Luana?
Sí, estic totalment d'acord. És un fet també, jo crec, ara enganxant amb el que deia ara la Mati, també de com un viu el fet de la soledat, també, no? També com, en quin estat t'has confinat tu, en parella, en família, sol, i jo aquí veig moltes diferències també de com ha anat evolucionant. La gent que realment estava sola ho trobava molt, molt a faltar, de dir, ostres, és que ja no són les carícies només de tacte, que són molt, molt importants, sinó el fet de poder parlar. Hi havia un moment de sobresaturació, de gràcies a la tecnologia, que almenys podia seguir en contacte, però també un nivell de saturació màxima de ostres, és que no em serveix ja veure't a través d'una pantalla, no? Necessito, o sigui, ja potser no tocar-te, però tenir-te a prop, sentir una mica la teva energia, no? I això sí que ho veig, la gent que realment s'ha confinat estant sola o estan en parella, la gent que s'ha confinat en parella també ha vist un procés diferent del principi de tot, potser hi havia més por, em fa por tocar-te fins i tot a tu, tot i que dormim junts, no? I després la cosa potser s'ha anat relaxant una mica més, o amb famílies també, no? Llavors també entrava aquí, bueno, si eres de risc, no? Segons l'edat o segons com tenies tu més o menys la salut, llavors hi ha una gran variabilitat, però realment bueno, falta molt de tacte, estem necessitats de carícies. Jo crec que s'estan acumulant les ganes.
Tindreu feina, tindràs aquí Loana i Mati, tindreu feina més endavant com a sexòlogues, eh? Feina pendent.
Bueno, digue'm.
Sí.
No, vull dir que a partir d'aquí després estrem en un altre escenari, eh?
Bueno, ara almenys a mi, no? Clar, jo vaig parlant sobre el que em vaig trobant jo, no sé si això és representatiu. Jo ara torno a tenir demandes per problemes sexuals i quasi ho visc amb alegria, eh? O sigui, no vull dir que estigui contenta que tingui problemes, però és com dir, bueno, bé, és que això ja sembla una mica normal, no?
Clar.
Ja no... Va estar un temps que la sexualitat és que no entrava ni en els nostres plans, vull dir, i ara ja torna a entrar. Sí, això crec que és bo.
Avui a
Sí,
l'ofici de
molt, molt
viure,
d'acord, eh?
sí, de fet, la Luana i la Mati. Ara en parlarem, no?, de les carícies i de la sexualitat, perquè avui a l'Ofici de Viure estem parlant de les carícies perfectes a partir d'un estudi que ara comentarem amb la Luana Salvador i la Mati Segura.
Javier Marías. Es cobra un afecte pel que s'ha acariciat i deixat acariciar.
Què en penseu, i ara aquí sí que la pregunta va a les sexòlogues, d'aquest estudi de la BBC que deia que la carícia perfecta ha de ser lleugera, sense gaire pressió sobre la pell i a una velocitat exactament de 2,5 cm per segon. Això de la velocitat fa molta gràcia.
Mira, a veure, estic totalment d'acord al 100%, però deixa'm que ho matitzi. És una conseqüència, no una causa. Ara imaginem-se que algú ens està escoltant, algun oient, i aquesta nit agafa i dius, vale, m'agafo el manual de carícies, em miro els 2 cm, em miro el temps. Clar, serà un desastre probablement perquè la carícia reps molt sense donar-nos l'emoció del que ho està, del que te l'està donant, no? Probablement, si agaféssim de dir què vull transmetre jo, vull transmetre aquesta tranquil·litat, aquesta carícia, instintivament, sense que ell faci res o ella faci res, li sortirà, no? És que això amb sexualitat és molt important, no? Perquè es confon a vegades la causa amb la conseqüència. És el típic d'aquelles persones que et demanen tècniques, no? És que aquest estudi el que ens està dient que aquelles persones que s'han sentit bé amb una carícia han mirat i resulta que aquesta carícia estava donada amb aquests centímetres, amb aquest temps. Els que la van donar en aquell moment no estaven pendents de si corria massa, si corria massa poc, estaven pendents de transmetre una emoció, de contactar, de transmetre tranquil·litat, de transmetre afecte, d'acord? O sigui que ningú es pensi perquè ara s'agafi el manual i doni la carícia li sortirà bé, no? O sigui, el que té que pensar, o sigui, una carícia té que, sobretot, una carícia sensual té que transmetre molta sensació de tranquil·litat. La persona que la rep té que sentir que no passarà res, que es pugui, deixar anar, no? Que la persona l'ha de percebre amb tota tranquil·litat, que no és perillosa, i després aquesta carícia serà sensual, serà eròtica, serà tot el que tu vulguis.
Luana?
Jo aquí aportaria, primer hi ha una paraula que sí que estic d'acord, perquè moltes vegades relacionem la sensualitat amb lentitud, que això encaixaria perfectament amb aquesta teoria, amb la que estic d'acord, però també és cert que, ja per començar amb el terme perfecte, bueno, no? És com perfecte, i què és perfecte i per qui és perfecte. Llavors crec que aquí també entra molt a nivell sexual parlo, les preferències de cadascú, perquè hi ha realment persones que la relació sexual inclou lligar-se amb cordes de la manera més forta possible. I això per ells és una carícia. I aquí no té res a veure amb la carícia d'estar un segon, no? d'1 a 10 centímetres per segon, perquè el receptor entengui que el que estàs produint és plaer. Hi ha gent que realment sent plaer o amb un cop, vull dir, hi ha gent que li agrada pagar-se, no? Vull dir, llavors, perfecte és per qui, és segons el tipus de relació sexual que a tu t'agradi, no? També hi ha els masoquistes, però bueno, sí que és cert que el que acostuma a traslladar seguretat, tranquil·litat, i que és a l'estat en general més ideal per tenir una bona relació sexual, sí que inclou la lentitud. En això estic completament d'acord. Però clar, perfecte, perfecte, sempre és preguntar-se per qui. O gent que no li agrada que la toquin. Això també hi ha persones que no... Ara, de fet, jo no sé si també és a causa de la pandèmia, però ha sortit com un nou trastorn, que és la jafefòbia, em sembla que es diu, que sí. És una espècie de trastorn d'ansietat que realment és una fòbia específica a no tocar ni a ser tocat. Llavors, clar, tot això ara s'haurà d'obrir un nou camp, no? Per veure quina realment és la carícia perfecta. Existeix, no? Llavors, bueno, cada un jo crec que s'ha de veure el que li encaixa, perquè realment el que dèiem abans de la por, si algú s'ha quedat molt enganxat a la por, potser realment preferirà, no sé, haurà d'introduir un altre tipus de carícia, que potser és posar-se música i ballar, o deixar que l'aire acarici la pell sense que ningú el toqui, o, no sé, acariciar-se verbalment dient-se coses que on li agradin, no? Llavors, bueno, haurà d'entrar aquest nou paradigma.
Bé, jo sí que és veritat, no? Però penso, vull creure que el que és, o sigui, el que és la por aquesta fòbica, crec que mica en mica anirà marxant, no? Perquè al principi ens preguntaven moltes vegades, i ens tornarem tots agorafòbics? No ens hi han tornat, o sigui, l'altra cosa és que jo ara tingui més por i em protegeixi més, no? O sigui, no hem de confondre la fòbia amb la por racional que podem tenir ara perquè estem en una pandèmia, que aquesta por bona que ens protegeix, no? Com deia el que deia la Luara, el que ens és de dir que la carícia no és a gust del consumidor i a gust del moment, no? Volies dir, no sé si és això el que volies dir, no? De que...
Sí, total.
De fet, un dels problemes més grans que acostumem a veure amb la sexualitat és buscar les coses perfectes, no? Perquè és una persona que està pensant com ho haig de fer. I si estàs pensant com ho has de fer, segur que ho fas malament.
Exacte. Sí, no, al final és una mica sortir d'això, del paradigma de la perfecció, perquè no hi ha una relació perfecta ni hi ha una carícia perfecta, és tu com ets i a tu què t'agrada? Aquesta és la pregunta principal. No?
Bé, jo tenia un professor que em deia les coses perfectes estan acabades i nosaltres no ho estem.
Bona explicació per part d'aquest professor. Doncs avui a l'Ofici de Viure estem parlant de les carícies perfectes, podríem fer el matís de carícies perfectes per la majoria de gent, no? O per una majoria, no? No vol dir per tothom. O les carícies imperfectes també estaria molt bé, no? Les carícies imperfectes com a títol també estaria molt bé. Estem parlant amb la Luana Salvador i amb la Mati Segura, psicòlogues i sexòlogues.
Compte de Riverol. El gat no ens acaricia, s'acaricia contra nosaltres.
El neurocientífic David Linden ha dit que el sentit del tacte està molt poc investigat. Per cada 1.000 articles sobre la vista, n'hi ha un sobre el tacte. Ho dèiem abans, en aquesta conversa que estem mantenint a l'Ofici de Viure amb la Mati Segura i la Luana Salvador. La Rebecca Stadler, que és neurocientífica i coautora de l'estudi del tacte en nadons de les universitats d'Oxford i Liverpool, ha explicat que els pares acaricien els seus nadons intuïtivament a la velocitat òptima, 3 centímetres per segon. I trobem evidències, diu, que suggereixen que els aferents ser tàctils poden activar-se en els nadons i que un contacte lent i suau pot provocar canvis en la seva activitat cerebral. La Mati Segura ens en parlava abans, no?, de la importància de les carícies en els nadons. Hem dit també, ho deia la Luana Salvador, que no està a favor de l'enunciat les carícies perfectes perquè cadascú sap que és per ell o per ella, no?, una carícia perfecta i n'hi ha de molts tipus. Però sí que estareu d'acord en què, com diu David Linden, aquest neurocientífic, en una situació en què no podem tocar les persones a la nostra vida quotidiana, que normalment toquem, no és que s'hagi d'enfonsar tot instantàniament, però que els nostres sentiments de connexió, d'empatia, de confiança s'aniran degradant lentament. Mati, tu deies que bé, es comença a notar aquesta manca de tacte. Com creus que això a la llarga pot afectar les nostres interaccions socials? Ens arribarem a comunicar d'una altra manera?
Jo personalment espero que no. Personalment espero que ens sapiguem adaptar a viure, i ara estic dient en aquest parèntesis d'això tornarà. El que sí que és molt important important, no sé si ens comunica, sí, no sé si ens comunicarem d'una altra manera, però que sí, és molt important és ser-ne conscients, no? De quina manera em puc acariciar per posar aquest nom ara. Que pot canviar, això ho veurem. Jo personalment espero que no, que durant molt temps no siguem tan... ens costi més regalar carícies, potser sí, no? O sigui, això sí que passarà, però jo crec que quan, no sé, potser més temps del que tots voldríem, ens tornarem com a donar carícies com a mínim amb els que confiem, no? Jo crec.
Esperem-ho. Luana?
Sí, jo també ho espero, desitjo molt. Espero que sigui així, realment. Sí, sí, jo confio en que la por marxarà i que realment això tornarà perquè necessitem les carícies. I jo el que estic recomanant molt ara és almenys que individualment un s'autocarici moltes vegades. O sigui, és com que ens hem d'aprendre a cuidar molt i intentar, bueno, comunicar. També és aprendre, ja que ens han tallat el sentit una mica del tacte, no?, de... intentar transmetre, doncs, a través de la vista, d'una mirada, de les paraules. Ara les paraules s'ha de posar èmfasi. Potser abans ens costava potser dir les coses, no? O un m'agrades, o un t'estimo, o un, no sé, aquestes carícies boniques, no?, que tothom li senta bé, i ara potser s'ha de posar també èmfasi aquí, ja que no podem transmetre-ho a través del tacte, que és vital, no? Doncs s'haurà d'aprendre a fer d'una altra manera. Però sí, és que un petit contacte de, bueno, d'això que de comunicació no verbal, al final és... Jo he estudiat molt el tema de la seducció en comunicació no verbal, que és un tema fascinant, i el tacte entra en joc. I ara ens l'han tallat totalment, no? Potser un contacte de menys de 3 segons, que és molt subtil i no és, bueno, gens agressiu ni invasiu, eh? Un contacte agradable a l'antebraç, vull dir, a tu ja t'està fent una mínima connexió amb aquella persona, i això ara mateix no està. O si està amb els, bueno, amb els de la bombolla, no? Els més propers. Vull dir, jo espero i confio que això tornarà, perquè si no, no sé on ens anirà l'humanitat.
Però sí que estaria d'acord a posar èmfasis en aquestes carícies verbals, eh? O sigui, potser ara el que tindria ganes és de donar-te una abraçada, no ho puc fer i el prudent és no fer-ho, però aprendre a transmetre, això ho hauríem de fer. A vegades ens pot bloquejar la vergonya, no? Mira, la comunicació escrita també pot ser aquí una ajuda, no? Dir-ho a través d'un WhatsApp, dir-ho a través pues, d'algun mail. No és el mateix. No, o sigui, però és el que tenim ara i és tal i com ens hem d'adaptar, no? Davant de la por tenim el mecanisme de lluitar o de quedar-se quiets, que seria fugir i esperar que això passi. Durant molts anys, sobretot els psicòlegs, hem tingut més feina en dir-los a les persones va, vinga, no? I aquest va, vinga, ara no és prudent. Per tant, ara és molt més adaptatiu i molt més útil, doncs, dir espera't, no facis res, però sigues conscient d'aquesta manca de carícies, aquesta manca de recolzament social que tens i a veure com la podem d'alguna manera ajudar que això segueixi endavant. I a través de la paraula, a través de la mirada, però sobretot a través de la paraula.
En la recta final d'aquesta conversa que estem tenint amb Mati Segura i Luana Salvador a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, passem de les psicòlogues a les sexòlogues, si és que es pot diferenciar una cosa de l'altra, evidentment que no, eh? Però bé, si em permeteu aquesta llicència. Sempre diu Núria Tió, psicòloga i sexòloga, que sempre s'ha sabut què despertava el desig en els homes, però ara sabem també què el desperten les dones. Ens hem adonat que l'erotisme femení és més tàctil, més lligat a la pell, al contacte, a les carícies, que és més auditiu, més sensible a les paraules, als ritmes, als sons, a la música, que és més olfactiu, més permeable a les olors, als perfums, Això pel que fa a les dones, i en canvi l'erotisme masculí és més visual, més lligat a les formes del cos, a la nuesa. Fins aquí esteu d'acord, Luana?
Estic d'acord, però ja saps que jo sempre puc veure les dues bandes. Estic d'acord, és cert que en general és així, però també crec que és una cosa que d'alguna manera també... O sigui, hi ha una part física que és real, però hi ha una part que també ens l'han mostrat.
Val.
Llavors és el que s'ha après, no? Que els homes són visuals i que a través, no?, de les pel·lícules dirigides a homes, bla, 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 no? O sigui, s'ha sumat tot això perquè això sigui així. Llavors crec que també es pot aprendre, o sigui, un home perfectament, estic seguríssima que si es posa a veure què tal és una sessió de carícies, amb un bon aroma, estic segura que molt probablement li agradi.
Ah, a qui no li
agraden
les carícies.
També hi ha una part d'aprenentatge.
D'acord. Val, sí, i pel que fa a la Mati, segura hi està d'acord?
Sí, sí, sí. A veure, aquí discutiríem hores i hores i mai ens posaríem d'acord si això és aprenentatge o és... Però sí que és veritat que té molt d'aprenentatge. El tacte, aquí probablement no sé si trobaríem masses diferències entre un sexe i l'altre. Jo crec que el tacte és important tant en homes com en dones. El tacte s'ha de percebre sincer, vale? Que és la carícia que volem, que sigui sincera.
Sí.
I també hi ha una part, jo crec que aquí... una mica més, no sé com dir-li, social-política, no?, de patriarcat, potser, de que és cert que la dona sí que necessita certes carícies, potser més que l'home, perquè en aquest sentit la dona, i ara si me'n vaig directament al coit, tot i que ja sabeu que per mi una relació sexual no és només això, però si me'n vaig a això, un coit en penetració, la dona necessita estar excitada, necessita estar relaxada, perquè realment la vagina... s'obri literalment i permeti aquesta penetració. Clar, si
sí,
això necessita un cert temps, o sigui, si no se li dona un cert temps, podria
veritat,
ser més dolorós.
Això és veritat, Luana, però cuidado amb els oients que estan sentint això, no? Perquè hi ha una queixa, potser no així, de moltes dones, ja seguint amb el tòpic d'homes i dones, o sigui, entenent que hi ha moltes diferències, que aquestes carícies, si la perceben, aviam, faré un terme una mica lleig, no?, però que la perceben com una mica de posta a punt. No?
O sigui... Ui, no, però no vaig per aquí, eh?
No.
No vaig per aquí,
no.
Per res.
Aleshores, no, ja, tu segur que no, però que és la carícia que bloqueja, perquè és aquella carícia que no es percep com sincera, es percep que m'estan acariciant perquè volen portar-me a... I això és terrible, perquè et trobes amb parelles que no s'acaricien senzillament perquè si em deixo acariciar serà per anar a un més enllà, no? És a dir, és la carícia que no és sincera.
Clar, molt interessant aquest matís.
Estic totalment d'acord.
Sí.
No, és el que parlàvem en
el programa dels preliminars.
Exacte.
Sí,
me'n recordo efectivament.
No ha de ser un preliminar, no ha d'haver un objectiu, això està claríssim. No ho deia en aquest sentit perquè ja sabeu que jo aquí me pongo en contra ràpidament, no? Però sí, vull dir que hi hagi el fet aquest de que, no?, per la dada que compartia el Gaspar, no?, d'homes i dones en aquest sentit del tacte, no?, pues les dones potser sí que hi ha aquesta necessitat de tacte també per ajudar el cos a obrir-se, en el sentit de que les dones sí que estem, no?, més interior i l'home està més exterior, en aquest sentit.
Us heu trobat mai amb pacients, Mati i Luana, que necessitaven carícies?
Sí.
Clar, i tant. Qui no les necessita? L'altra
cosa és si t'ho saben verbalitzar així o arribem tots a aquesta conclusió després de parlar. Però i tant, si necessiten tots, tothom.
Sí. El que jo matitzaria aquí, que també és cert, i aquí entro una mica en astrologia psicològica, me'n vaig una mica al tema, però també em resulta interessant perquè... la lluna, en aquest sentit, o Venus, també és una part important de mirar en la persona. Realment hi ha persones que estan més necessitades de carícies verbals, com podria ser una lluna en Gèminis, per exemple. Aquesta persona potser no necessita tant la carícia de tacte, sinó que li diguis ostres, m'encanta que estiguis al meu costat, bueno, no sé, una sèrie de carícies verbals. En canvi, una persona, no sé, una lluna de Tauro, per exemple, que necessita més el contacte, doncs que li parlis, potser no li interessa tant i li interessa més que et toquin, no? Llavors, aquí també entren els matisos, bueno, traient l'astrologia que ho he posat com a exemple, però els matisos molt personals de, bueno, no? Jo què necessito més, no? Les necessitats. Al final és la lluna, en astrologia són les necessitats i veure una mica quines són les necessitats de cadascú. Però penso que realment una mínima carícia és necessària pel tema dels vincles, com ha dit la Mati abans dels estudis i la teoria de Bowley, no?
Sí, sí que és veritat, eh? Jo estic d'acord. El que això ja és un dubte que jo tinc sempre, no? De com ha estat ensenyada aquesta persona des de que ha nascut, no? Que hi ha famílies que són molt, més de donar carícies verbals i hi ha famílies que són de menys tacte. Clar, al fi i al cap el cervell aprèn el que se li ensenya. Aprèn l'idioma, o sigui, el cervell aprèn l'idioma que sent. I a vegades veus persones que són molt de carícies verbals, però probablement és perquè són les que van tenir en aquell moment, eh? O sigui, és un dubte meu que evidentment, no, però sí que veus que sobre persones que tenen por a ser tocades, no? O aquestes que es bloquegen i això, dius, no cal que, o sigui, no cal haver tingut una mala experiència, que aquest seria potser el motiu que més veiem en sexualitat, persones que tenen por de ser tocades, no? Perquè imagina't que algú ha tingut una mala experiència quan algú li ha fet aquesta carícia perfecta que fèiem abans i després ha passat alguna cosa que no volia, doncs aquí ja no existeix, no? Però a vegades també aprenem no només pel que ens ha passat, sinó el que es coneix com a aprenentatge vicari, no? Què ens han explicat, què ens han dit, què hem vist a través de què significava deixar-se tocar, no? Clar, i hi ha tantes coses en joc, però les carícies, ja, tot i que abans he dit que ara són les que tenim i per tant les hem d'aprendre a fer bé i les hem de donar, si hi ha persones que els hi fa por el tacte, com han après a tocar-se?
Queda en l'aire aquesta pregunta del tacte, n'haurem de continuar parlant. N'haurem de continuar parlant perquè efectivament no s'ha acabat aquesta situació i la manca de tacte i de carícies, evidentment, malauradament, continuarà portant cua i tenint conseqüències. Per acabar, alguns resultats de l'estudi sobre carícies de la BBC, amb el que començàvem, en descriure el contacte físic, malgrat que tots els participants provenien de molts països diferents, van fer servir unes paraules més que d'altres. Les tres paraules més comunes eren reconfortant, càlid i amor. Les cinc coses que als participants més els agradava tocar era la pell d'un animal pelut i suau, vellut, seda, cotó i la pell de persona humana en cinquè lloc. Les cinc coses que als participants els agradava menys tocar eren coses llefiscoses, paper de vidre, nylon, llana i metall. Us sorprenen aquests resultats? Coincideixen amb els vostres gustos? Luana? Mati?
No m'ho havia plantejat mai. No sorprendre, no em sorprèn. Però, home, les tres paraules més comuns, reconfortant, càlid i amor, això em sona molt bé. El després, doncs sí, també.
Però el després diu, clar, les cinc coses que als participants més els agradava tocar, hi ha, en primer lloc, la pell d'un animal pelut i suau, i en cinquè lloc, hi ha un salt aquí important, la pell de persona humana, però primer ve l'animal.
Bueno, potser és que clar, ja, potser quan pensem en carícies pensem més en rebre que en donar, no?
Val. I,
no ho sé, eh?
Luana?
No ho sé. Home, jo sóc un sesgo total perquè jo tinc gat i m'encanta acariciar el gat, o sigui que entenc perfectament aquest primer lloc, no? Però bueno, a mi em sorprèn i no em sorprèn, o sigui, hi ha una part en què em sembla molt lògic que preferim tocar coses que siguin suaus i calentes, diguéssim, que un metall que potser és més dur i fred, Però clar, també, no sé, bueno, ja sabeu que jo sóc de grisos i a lo millor penso, pues, potser tinc molta calor perquè és estiu, fa molta calor i em ve de gust tocar alguna cosa que estigui molt fred, no? Però bueno, suposo que també és en general, posat en general, penso que realment el que busques és que, no, l'escalfor i la suavitat, això és el que associem més a una carícia, en general. Llavors, jo crec que els resultats, bueno, van una mica en aquesta línia.
Doncs avui a l'Ofici de Viure hem parlat de les carícies entre cometes perfectes, de les imperfectes, sobretot. Podríem haver parlat també de les carícies emocionals, no? Que és un altre concepte amb el qual hi hauríem estat sí. Totes i tots d'acord. En fi, deixem-ho amb carícies. Moltíssimes gràcies, Luana Salvador i Mate Segura, per aquesta estona i moltes gràcies per les vostres aportacions. Una forta abraçada i moltes carícies verbals des de l'estudi de Catalunya Ràdio. Fins aviat.
Igualment. Una abraçada per tots.
Sí, molt, molt.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
La setmana passada amb en Sergi Torres vam parlar de fins a quin punt podem respectar la natura de cadascú, la seva especificitat, començant per nosaltres. Sergi, benvingut. Gràcies per ser l'ofici una setmana més.
Gràcies.
Jo et preguntava, i és el que ens havia quedat al tinter, ens havia quedat pendent, fins a quin punt podem canviar respectant la nostra especificitat, que tu en deies, no? I ens posaves l'exemple d'una persona callada. Imaginem que aquesta persona que ha sigut tota la vida callada i que això és com ho viu com la seva pròpia especificitat, doncs volgués ser una mica més extrovertida. Com ho pot fer sense, com si diguéssim, perdre's el respecte de la seva pròpia especificitat?
Sense deixar d'estimar-se.
Exacte, exacte.
Mira, jo, per mi, el referent sempre és la natura. A la natura ens trobem amb molts elements que canvien d'estat, però no perden la seva essència. I la gran imatge, la gran metàfora és la de l'aigua. L'aigua pot canviar de gel a vapor, a líquid, pot canviar, però no deixa de ser aigua. Per tant, quan jo veig això, a mi em porta de nou a la profunditat, a la profunditat. Com puc canviar un aspecte superficial meu, anomenat personalitat? Com el puc canviar? Doncs, si el canvio des de la personalitat, des de la superficialitat, ho hauré de fer rebutjant allò que vull canviar. És a dir, si jo sóc callat, hauré de no voler ser callat per parlar més. En canvi, si faig com la natura, torno cap a dins i recupero la meva essència, i em dono compte que sóc un ésser humà, que sóc una forma de vida i que tinc una forma, entendré la meva manera de ser. I un cop ja l'he entès, hi ha una integració, hi ha una coherència. A partir d'aquesta coherència, qualsevol transformació o qualsevol canvi ve donat davant d'un context concret. Què vull dir? Que l'aigua no es converteix de gel a aigua perquè vol o per caprici, sinó perquè el context fa que la temperatura augmenti i que hi ha aquest canvi. Si jo em trobo en un context on jo em veig obligat per la feina o pel que sigui a parlar més del que jo em permeto amb la meva personalitat, aquest serà un canvi natural. Però sempre, i això és molt important, si jo estic en connexió amb la meva essència, amb el meu cor, amb la meva estima, aleshores estaré estimant aquell canvi i no estaré rebutjant res en aquell canvi.
Sergi Torres, moltíssimes gràcies. Que tinguis una molt bona setmana. Fins diumenge. Una abraçada.
Gràcies.
A les oients i als oients també. Moltes gràcies. Una abraçada. Take my hand, hold it tight.
they can't.